Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bona nit. A partir d'ara, tu jugues.
Quan passen 30 segons de les 8 del vespre i en directe aquí al 107.2 de l'FM, engeguem una nova edició del Tu Jugues. I engeguem amb una notícia recent, una notícia que sabíem aquest divendres quan vàrem rebre la notícia de que hi havia una convocatòria novament d'eleccions, en aquest cas eleccions generals, eleccions al Congrés dels Diputats. I això ens va fer adonar que ens va fer ser conscients de que falten també poquets mesos per tenir unes eleccions municipals, que al final, i a fi de comptes, són les que nosaltres, des d'aquí, des d'una ràdio local, tenen més transcendència. No sabem ben bé encara qui seran els candidats. No sabem ben bé els projectes esportius que cada candidatura plantejarà. Desconeixem quines promeses sorgiran. El que tenim clar és que al Tu Jugues en farem un seguiment exhaustiu de tota l'actualitat, de totes les notícies i novetats que vagin sorgint relacionades amb l'esport local i amb aquests comicis. Venen èpoques que els clubs començaran a preparar la llista de necessitats i de futures il·lusions. Els clubs faran les seves particulars cartes als Reis, com cada 4 anys. Nosaltres, des d'aquí, volem ser un altaveu a tot el que succeeixi al món de l'esport local i volem tenir-te informat de tot allò que l'envolta. I volíem fer aquesta editorial quan encara manquen 3 mesos per les eleccions, perquè ja sabeu que a mesura que ens anem acostant a dates, el soroll mediàtic que comporten els propis comicis moltes vegades envolta les paraules que un vol dir. Per tant, només recordar-te que estem aquí cada dilluns, com sempre, parlant d'esport local i, com no pot ser d'una altra manera, quan ens acostem a aquests comicis importants pel nostre municipi, també seguirem fent un seguiment exhaustiu de l'esport de Sant Feliu de Codines. Bé, com us deia, un dilluns més en directe aquí a Ona Codinenca, al Tu Jugues. Avui, a la meva dreta, en Raül. Raül, què tal?
Bona nit.
Bé, si parlo jo, que sóc l'Àlex, vol dir que Anton, de moment encara no el tenim en situació, vol dir que el tenim desplegat a Suècia.
Bona nit. Alerta, salta la notícia.
Salta la notícia?
Tampoc és.
El tenim ja, a l'altra banda?
Bona nit.
Bona nit. Ha entrat just després
just
de l'editorial.
Perquè haguessis de fer l'editorial,
sí,
tu.
Sí.
Quines
sí,
casualitats de la vida.
Una mala intenció. Bueno, primer de tot, i ara seguim l'ordre que teníem establert, Pau, bona nit.
Bona nit. Disculpeu aquesta entrada així...
Ton.
Repentina.
Què tal, com esteu?
Bona nit, què tal, com va tot?
Molt bé, una mica atabalats.
Han sobreviscut els ratolins o no?
Bueno, els que havien de sobreviure, si diguéssim.
Ah, bueno, ja, això ja és bon senyal. Això pels nostres audients, pels que no ho sàpiguen, generalment a vegades pot passar que un no ve al programa o arriba una mica més tard i generalment doncs, un dona explicacions de que té una reunió, que té alguna cosa. El Ton avui ens ha posat d'excusa que tenia uns ratolins malalts. I això també dius, bueno, inventa't una altra cosa, noi.
Sí, aviam, lo dentista colava.
Sí, més o menys. Lo dentista tenia més credibilitat. Però una reunió ratolins... de veïns del Raül també tenia més credibilitat. Però clar, que tens uns ratolins malalts, doncs tu tindràs que treballar més, això, eh?
Quan segurament han d'estar malalts.
Ja tocava tenir tot l'equip al complet. Jo crec que feia poder un mes que no estàvem tots. Entre el dentista del Pau, la setmana passada, que vam ser aquí dos, els impostos de l'Àlex.
Tot una mica.
Tingut un inici d'any aquí una mica...
Ho toquem tot una mica.
I el que deia l'Àlex, eh? Digues.
Ara que ho dieu, sí que és veritat, sí que feia dies que no érem tots, oi?
Sí.
Perquè, hòstia, entre una cosa i l'altra... Bé, escolta'm, un plaer, companys, tornar-hi de tots, encara que hagi arribat una mica tard.
Jo estic amb l'Àlex, eh? Això de la de Tolins no ha colat massa. A més, el Ton ens ha enviat una foto... des de la laboratori fent veure que treballava.
Sí, sí, sí.
Tres pantalles obertes amb moltes llumetes.
Sí, però... sí, però darrere d'allò hi havia el Marca, hi havia l'esport.
El Buscamines.
Es
veien aquelles pantalles, moltes llums, moltes llumetes, però...
Poca feina, poca feina.
Bueno, Ton, avui tenim un Tuixugues carregat de coses, oi?
Home, jo crec que sí. Jo crec que és un d'aquests que ve de gust, perquè, a part de que tornem a ser tots, tocarem un tema diferent avui, perquè ara feia temps que no parlàvem amb l'Albert Subirats, amb el altrament conegut com el Loco de la Colina o l'home de les cròniques des de la furgoneta. Doncs que fa temps que el tenim una mica perdut i ens venia de gust intentar saber què està fent. I llavors, parlant amb ell, per mirar de saber què està fent, dies enrere ens va comentar que estava preparant la temporada que ve per córrer amb una gossa nova. Per tant, avui farem una mica de entre tujugues, veterinaris, peluts, i parlarem de gossos, perquè doncs, l'Albert ens acompanyarà d'aquí una estona a l'estudi, parlarem amb ell perquè ens expliqui com li està anant tot plegat, el tenim, això com us deia, una mica perdut, i doncs parlarem també amb el seu... Ell el defineix com el mentor. També me l'ha definit com el Messi d'això de les carreres amb gossos. Per tant, estarem davant d'un... em sembla que és bicampió mundial i una pila de vegades campió d'Europa i d'Espanya i de tot plegat. Per tant, ens acompanyarà el Víctor Carrasco, que és una mica el que l'està ajudant també amb la preparació d'aquesta nova gossa de la Wendy, doncs que doncs ens explicarà una mica com ha tot plegat. Clar, això ens portarà estona i després també repassarem una mica, evidentment, com està el futbol, com està l'hoquei, i tot plegat, i el cap de setmana fluix que hem tingut en general, però bé, i evidentment una mica de lliga tu jugues, una mica de calendari, doncs ho farem tot plegat.
Que anava lligat això de la setmana fluixa i la lliga tu jugues, o com va?
Ah, ja estem amb les punyalades, No, la veritat és que, no he tingut la millor setmana de la meva vida, bàsicament perquè no he apostat directament, vaig pensar, hòstia, dona'ls una mica de peixet, però esclar, la resta de... Bueno, encara veig que Àlex i companyia els han anat prou bé. Bueno, ara en parlarem d'aquí una estona. 8 i 7 minuts del vespre, si no em dieu el contrari, fem un repàs dels resultats de la jornada. Sí?
Sí.
Deu ser que sí. Doncs va, endavant. Comencem repassant el futbol. Tercera catalana.
Grup 4, Sant Feliu 1.
Quarta catalana.
Lliçà d'Amunt Atlètic 4, Sant Feliu 5.
I futbol 7 femení.
Sant Feliu 0, Cornellà de Terri 4.
Una mica d'hoquei. Segona catalana.
Malgrat 3, Sant Feliu 9.
I segona catalana femení.
Sant Feliu 1, Cerdanyola 6.
Una de bàsquet, sots 25 femení.
Sant Feliu 36, Ipsi Badalona 46.
I ho rematem amb una dels atlètics, pàdel.
Sant Feliu 1, Llinars 2.
Participa al programa. Al 93-866-3239, per internet a tujugues.com i a tujugues@onacodinenca.cat.
Comencem a repassant els titulars de la setmana. Comencem parlant d'hoquei, aquest segona catalana que aconsegueix una nova victòria a la complicada pista del Malgrat, basada en una gran arrencada de partit que els va posar per 0-3 davant del marcador. A partir d'aquí, l'equip va administrar l'avantatge fins al 3-9 final. Ens fa la crònica més extensa el Roger Nadal.
Bona nit. Al segona catalana, aquest diumenge al matí, hem sumat 3 punts més contra un equip de la zona baixa de la classificació amb un resultat final de 3-9. Pista difícil, on s'apreta molt els àrbits, on es rellisca i on treuen força bons resultats en comparació a quan juguen com a visitants. No obstant, amb un començament molt fort, nosaltres vam col·locar en 5 minuts un 3-0 donant-nos el control absolut del partit. Molta possessió, enllaçant molts moviments a tots els espais de la pista, demostrant que estem treballant bé l'atac i amb rotacions de canvis que ens permetien mantenir un bon nivell a pista. Debut del nostre segon porter, en Gerard López, amb un molt bon paper. Ara tenim un partit més contra el Roda Casa, diumenge, i començarem amb la ronda de partits importants de la segona volta. El Mollet, el Sentmenat, el Mataró, la Garriga, tots seguits, on ens hi juguem absolutament tot.
Parlem ara de futbol, parlem del sènior A. El sènior surt derrotat del camp del Gurb per 1-4-1 després d'una mala segona part. Visita complicada als codinencs contra un rival que aspira a la promoció i en un camp on els locals han perdut molts pocs punts. El partit, de totes maneres, no va començar malament pels santfeliuencs, que s'avançaven al minut 18 amb un gol d'Edu, però el Gurb es mostrava sòlid i a la mitja hora feia l'empat a un amb el que s'arribava al descans. L'inici de la segona part va ser fatal per les aspiracions del Sant Feliu, quan encaixaven el 2-1 al minut 48. 10 minuts després, arribava el 3-1 que ja complicava molt les coses pels codinencs. El Sant Feliu no aconseguia escurçar diferències i a les acaballes el Gurb sentenciava amb el 4-1. El Sant Feliu es manté a mitja taula, amb desena posició i amb 30 punts. Sentim el míster, sentim en Marc Sala.
Bona tarda. Dissabte vam perdre 4-1 al camp del quart classificat, el Gurb. Tot i aquest ampli resultat, vam començar adelantant-nos al marcador i vam arribar a mitja part amb l'1-1 i amb opcions d'haver fet l'1-2 d'una pilota que va anar al pal. Malauradament, tot i aquesta bona primera part i jugant de tu a tu, la segona vam sortir molt freds els primers 10-15 minuts, que ens van costar dos gols. Tot i així, ens vam refer, vam atacar, vam tenir opcions i arribades per fer el 3-2, que no va acabar d'arribar. I a les acaballes vam rebre el quart gol. Era un camp difícil de puntuar, però tot i així, tenint en compte la primera part que vam fer, marxem amb un regust que hauríem d'haver continuat amb aquesta línia la segona. Aquesta setmana rebem el Manlleu a casa, refarem la moral, els ànims, el treball entre setmana i ja pels 3 punts a casa diumenge que ve.
Pel que fa al sènior B, espectacular remuntada dels nois del B, que guanyen per 4-5 a Lliçà d'Amunt, partit amb moltes alternatives des de l'inici, però fins al minut 27 no arribava el primer gol, quan Roger feia el 0-1, però just dos minuts després, el Lliçà empatava a 1. Passada la mitja hora, els locals capgiraven el marcador i amb el 2-1 s'arribava al descans. A la represa passaven els minuts sense gols, fins que al minut 67, que va començar el recital golejador amb el 3-1. Albert feia el 3-2, només dos minuts després. Quan només faltava un quart d'hora, els locals feien el 4-2, que semblava deixar el partit tancat. Però el Sant Feliu no es rendia. Eric feia el 4-3 al minut 80 i Quique empatava 4 al 82. El Sant Feliu no es va conformar i al minut 89 Roger feia el 4-5 amb el que acabaven el partit i els codinencs sumaven els 3 punts.
Seguim parlant de futbol, en aquest cas del femení. Poques ocasions per les fèmines, poques opcions per les fèmines que perden 0-4 davant el Cornellà de Terri. Les santfeliuenques, que han començat molt malament aquesta segona fase de la Lliga, encaixaven el 0-1 al primer minut de joc. A partir d'aquí, les forces es van equilibrar i la primera part va ser molt disputada, però sense cap gol més abans d'arribar al descans. Les visitants es feien fortes al darrere i al minut 42 feien el 0-2, que els donava la tranquil·litat. Les codinenques van avançar lins buscant l'empat, però això ho van aprofitar les visitants per fer dos gols més al contraatac, al minut 50 i al 52, resultat que ja seria definitiu. Les santfeliuenques van seguir atacant, però no estaven encertades de cara a porteria i no van poder, com dèiem, remuntar aquest partit.
Participa a la Lliga a través de lligatujugues.onacodinenca.cat.
I mà que és tard, un quart de nou del vespre i, escolta'm, tenim feina feta. Tot i això, avui teníem pocs titulars perquè n'hem pogut parlar amb la gent del bàsquet i n'hem pogut parlar amb la gent del femení, de hoquei, però vaja, déu-n'hi-do, la xitxa que us hem donat i espectacular aquest partit del Sènior B, després en parlarem. Abans, però, parlem de la Lliga, tu jugues. No sé si algú, Pau, havia encertat aquest Sènior B de futbol amb aquest 4-5 final.
Sènior B de futbol, no. No.
Ja... Home, és que si algú arriba a encertar aquest resultat, la veritat és que hi ha una entrevista aquí monogràfica, eh?
No. Tenim encerts d'aquesta quinzena jornada, tenim encerts de resultat del segona catalana masculí per part del Ruben, del segona catalana femení per part de l'Àlex Balaguer, del Jordi Madró i d'un servidor de vostès, i del pàdel, que ha passat una cosa curiosa, perquè el Ricard Ballester ha encertat el resultat exacte i ningú més ha sumat cap miserable punt per aquest partit. Per tant, tothom apostava per un sentit totalment diferent. Jornada 15, que ens deixa Ruben líder amb 21 punts, Àlex Balaguer segon amb 20, la Marta es planta tercera amb 18 punts, el Ricard quart amb 17 i el Madró i jo amb cinquens amb 16. A la general, Àlex Balaguer 227 punts ja, Francesc Roura segon amb 219, Ruben Rodríguez tercer amb 215, Bernat Mur, quart, amb 209, i Pau Ibars, Returns to the Top 5, cinquè, amb 206, després que em fessin fora la setmana passada dels cinc primers.
Al Francesc Roura li queden dos dies com a segon, eh? Vull dir que això ja ho avanço, que
sí, està...
passava primer, ara segon, i ràpidament...
està en caiguda lliure.
Riscu que s'ho vagi plantejant, que
del top, una mica.
Del Top 5 sortirà, però volant, eh?
Per acabar de fer un parell de comentaris més, doncs comentar això, que la targeta groga per Tom Falqués, que és 37è de 37 aquesta setmana, tot i que n'hi ha alguna més, però bueno, Jesús Carné tampoc no ha apostat, la Gemma tampoc, bueno, en fi, la gent ja no sé si es van despenjar o no, què passa, però també ha sigut una setmana complicada, s'ha de reconèixer.
Però encara que no hagi apostat, jo li he tret 7 punts aquesta jornada, eh?
I
això, podríeu dir que només...
Això anava a dir, Àlex Mir suma 7 punts, però Minimir a l'ataque amb 10 punts, eh?
Sí, però a la general setmana... encara li porto 20 punts a la general.
Sí, no, clar, que... va començar més tard.
Bueno, bueno. Però...
Va començar més tard i t'està a punt de fulminar ja.
Un altre any que es desperti abans. Mira, si no va començar la primera
temporada. És que si guanyarà igual. Si guanyarà igual. Guillem, si ens estàs escoltant, tu no fluixis, eh? No li donguis peixet, eh?
Tens tot el nostre suport, Guillem. Ets el nostre...
Tinc l'interruptor de la Xbox a casa, eh? Vull dir que en funció del que faci, jo faig l'on o l'off, eh? Vull dir que ja el tinc adoctrinat, ja, eh?
Op, aquí... Molt bé, home, doncs res, aquesta setmana prometo que apostaré, no? Cap de setmana complicat.
Doncs fes-ho, no te'n descuidis, després ho repassarem al final del programa, però és la setmana que ve carregada, perquè si aquesta quinzena jornada teníem 7 partits, aquesta setmana tenim 8 ja.
O sigui,
juga tot Cristo. Per tant, molts punts en joc, no us en descuideu, com el Don, i no feu el burro. I com sempre ho recordarem, pels whatsapps i tot això. Després repassem el calendari i això és tot.
Molt bé, doncs amb la Lliga t'ho juga repassada, amb els titulars repassats comencem a entrar en matèria, perquè ja he vist que les xarxes socials bullen amb la presència de l'Albert Subirats a l'estudi d'Ona Codinenca. Només ens queda que saludar-lo. Albert, bona nit.
Bona nit.
Torni, que no t'hem sentit.
Bona nit.
Ara, hola, bona nit. Escolta, ben tornat a casa.
Sí, deies, merci.
Un quart de 8 de l'oficina, ja ho veus.
Sí, home, puntual, ja, eh?
Puntual com sempre. Com estàs?
Bé, content, com sempre.
Escolta'm una cosa, feia dies que no parlàvem amb tu, dies enrere ho discutíem, hòstia, què se n'ha fet de l'Albert, un dia hem de parlar amb ell. Abans d'entrar en matèria amb aquests projectes nous que tens, escolta, què estàs fent d'esport? Per on et mous?
Estic molt parat ara mateix. Però molt, eh? No, pensa que el gos petit, tio, em té traumatitzat. No el puc deixar sol a casa, em destrossa el pis, tio. Ho trinxa tot,
eh? El Raül Albert riu, però hem hagut de suspendre a portar el gos perquè...
No, bé, hauria pogut portar tranquil·lament, a més...
Diu que el gos petit ho tronxa tot. Si estigués amb mi, el gos estigués aquí amb mi, estaria calmat, segur.
Segur, segur.
Segur que sí, segur que sí.
Bueno, escolta'm, Albert, parlàvem aquesta tarda quan m'explicaves una mica tot això, aquest projecte nou que tens entre mans. Mm-hmm. De començar, explica'ns una mica per on passes, i perquè esclar, bueno, tu dies enrere em vas dir va, començar a competir l'any que ve, però aquest any l'estem cuinant a foc lent.
Sí, sí, sí. Bueno, a veure, com tots sabem, amb Canicross es comença a partir de l'any, vale? O sigui, ara la Wendy té exactament 7 mesos, va fer ahir. Vale? Jo ja li començo a fer alguna coseta, mig quilòmetre, 700 metres, però bueno, poqueta cosa. I clar, el tema és que la Wendy fins al juliol no fa l'any. I després, amb la categoria meva, que és el bike joring, diguem, no podem començar fins l'any i mig, que això ja ens anem al gener. O sigui, jo crec que la temporada bona serà a partir del 2020, diguem.
Clar, per tant, amb ella no pots competir encara aquesta primavera, diguéssim, fins l'any que ve, diguéssim, no. Perquè...
Amb ella debutarem l'octubre del 2000, bueno, del 2019, que estem ara.
Ostres,
però amb Canicross.
Ah, clar, llavors amb bike joring és diferent.
Correcte, amb bike joring fins al gener no podem fer res.
Fem una cosa, perquè jo em puc imaginar... L'Àlex és un fidel seguidor del Tujugues, eh?
Sí, però l'estic mirant amb una cara de... A veure, a mi me hablan con un lenguaje que comprenda, señores.
Más sencillo.
Anava a fer la mateixa pregunta, eh? De dir, explica'm a mi una mica, jo que sóc nounat amb això, les diferències d'aquestes categories, vale, i de les modalitats.
Mira, més o menys, per anar ràpid. Canicross és el gos estira l'home,
sí.
Bike joring és el gos estira la bici...
Sí?
Després hi ha DS1, que és patinet un gos, DS2, patinet dos gossos, i després hi ha carro 4, carro 6, carro 8, carro il·limitada, que són 12.
I d'entrada, el que entenc que explicaves és que primer es comença estirant a l'home, perquè ens entenguem.
Correcte.
I la segona cosa...
Bueno, va per edats, més o menys... A veure, va per exigència del gos, no? Clar, amb Canicross, com que el ritme és més lent, en un any pots començar-li a fer. Però en bici, com que el puges molt de voltes per velocitat,
clar,
doncs ja et demanen que ja estigui més format el
sigui
gos.
Més adult. Clar,
exacte. Clar. Perquè després, per exemple, amb carro de 4, juraria que en un any ja poden córrer, també. Perquè els C4 gossos, pues, l'exigència
ja,
no és tan...
Ja, queda més repartida entre els 4. Clar, clar,
correcte.
Clar, clar. Vale, Ton, ara ja estic una mica més centrat, eh?
Ara ja està situat.
Sí,
hem situat,
sí,
a l'Àlex, hem situat a l'audiència, i ara hi afegim un element més, perquè jo avui li preguntava a l'Albert, escolta'm, això d'entrenar aquests gossos, com es fa? Com tu montes? I ell m'ha dit, mira, hi ha una persona que és la que hi entén més del món, d'aquestes coses, de fet l'ha definit com el Messi de les curses amb gossos, i és en Víctor Carrasco. Víctor, bona nit!
Hola, què tal?
Escolta, estem contents que...
Estem tots aquí ara.
Sí.
Clar, home, que ens acompanyis aquesta nit al Tujugues. El Víctor té un palmarès impressionant en el món de les curses, però avui, a part de parlar amb ell, clar, nosaltres, el Víctor ens queda una mica lluny, i avui el farem servir com de xivato perquè ens expliqui com es fa això de preparar un gos d'aquesta mena i en quina situació està l'Albert. Escolta, com de difícil és educar un gos per competir en aquesta mena de curses que feu? Què s'ha de fer?
Bueno, tot comença una miqueta amb la tria, no? La tria que és ja una mica complicat, que no deixa de ser una qüestió genètica, no? Que hi ha uns caràcters genètics i unes qualitats que ja busques, el que passa que és una loteria també, no? Perquè... Jo sempre poso el mateix exemple, que amb cavalls, per exemple, surt un pollí, no?, del mascle i la femella, però amb gossos doncs, tenim 10 hasta 12 cadells. Llavors, trobar aquell caràcter que busques, aquelles característiques que necessitem nosaltres per córrer, doncs vet a saber on són, en aquells 12 o 10 o 8 cadells. Llavors, bueno, començo una miqueta per aquí, que l'Albert ara justament sap una miqueta de què va això ja, perquè té la Wendy, que és la seva petiteta ara, i, bueno, tots hem passat una miqueta per aquest procés. No tothom hi passa, és veritat, que hi ha gent doncs, que ja agafa gossos adults o que té gos de casa, però, bueno, els que ja s'hi fiquen una miqueta de valent, doncs ja comences a agafar això, el gos de petit. És importantíssim això, doncs, amb dos mesets ja tenir-lo amb tu, començar a ensenyar-li el primer, que és l'educació, educació, doncs, com tots els gossos, normal, disfrutar, jo sempre els dic disfrutar el gos de cadell, i a partir d'aquí, doncs, ja quan tenen 7 mesos, 8, sí que és veritat que comencem molt d'hora, però es pot començar fent segons quins exercicis. Exercicis no vol dir ja començar a córrer i tibar i vinga amunt i avall, no? Sinó a jugar amb arnès, que primer després de contacte amb un pes molt reduït, per exemple, jugar, doncs això, fer sortides, cosetes d'aquestes, que el gos doncs, es vagi animant i vagi descobrint una miqueta de què li anirà això, no? I després, si el gos ja té aquests caràcters que dèiem, doncs ja els traurà per si sol.
Déu-n'hi-do, això, nois, em fa l'efecte que és una feina d'aquestes una mica de quasi d'orfebreria, no?, tenir un gos d'aquesta mena. No sé, Albert, en quina fase estàs tu ara mateix amb
jo ara, bueno, estic en la fase de començar-li a ensenyar una mica el que ens trobarem més endavant, però sempre amb la diversió i el joc, perquè si ella no s'ho pren com un joc, malament anem.
Clar, perquè entenc que deu arribar un moment que a la gossa li has de dir, ara et poses a estirar. Clar, això suposo que és un moment clau, no? Perquè és com jo recordo quan jo estava al cim d'Àligues, que en el moment que una cria la deixaves anar i deies, hòstia, vola! Clar, ells ho fan per instint en aquest cas, però amb un gos que li diguis, estira, no vine cap a mi, no, sí. Estira. Bueno, com es fa aquest
punt? Jo crec que el problema està quan li has d'ensenyar no estiris.
Exacte, és el que has dit tu, l'instint és la paraula. És el que dèiem de la genètica i el caràcter aquest genètic que busquem i tot això, doncs l'instint de tibar. Hi ha molta gent que deia, oh, jo vull portar el gos, ara cor i tinc el problema que ara no vol tibar. Clar, li he acostumat tota la vida a anar aquí al costat i ara no vol anar davant, clar. Nosaltres el que els ensenyem és això, anar davant tota l'estona. Que després perds altres coses com anar passejant pel carrer com un gos normal, entre cometes, doncs, bueno, és el preu que pagues, no? Que sí que es podria arribar a entrenar, el que passa que jo no ho he fet, no sé si ho fa o no, però sí que pots diferenciar, perquè ho sabe perfectament, l'arnès de la corretja, però bueno, el gos que ja és nerviós i que ja és de tibar i d'anar davant i de córrer, doncs ja és així, sempre.
Sí, sí. Bueno, jo clar, jo ara amb 7 mesos encara això no li toca, que aprengui a córrer endavant, a només anar a mirar endavant i ja està, que és l'important per nosaltres ara mateix. Si després perdo el anar a passejar, goita, el deixaré suelto a la muntanya i ja està.
I suposo que has de buscar molt la compenetració amb el gos, no? Vull dir, el gos t'ha de conèixer tu, has de conèixer el gos, saber les reaccions, no? Us heu...
Jo, bueno, amb el que em trobo jo és que entre més hores passes amb el gos, l'altra gent, per ell desapareix, és... Yeah. Ets una única obsessió pel gos.
Yeah.
I si ets el que li dones el menjar, encara, yeah, passa, encara més. Sí, sí, sí.
Són com la canalla. No. El que té el menjar, sí, és... El que l'alimenta,
no, però sí, són espavilats. Suposo que hi ha d'haver-hi una compenetració molt important, perquè en aquest cas...
Tothom en aquest món li diu el vincle. Tothom parla del famós vincle i, bueno, al final és...
Posa-li el nom que vulguis, oi? Vull dir...
El que sí que és important és que tu tinguis una molt bona relació amb aquest gos, perquè al final és un equip. Si tu no respectes el gos, ell hi haurà un dia que no et respectarà tu.
Clar, clar, clar.
Jo penso així.
Clar, clar, no. Sí. I està clar que és el que dèiem, no? Que hi ha d'haver-hi una compenetració i que s'ha de produir una sintonia perquè al final ell et marcarà un ritme, tu en marcaràs un altre i al final heu d'anar congeniats amb un ritme que aneu còmodos tots dos, no? Vull dir que al final, clau, no?
Déu-n'hi-do.
Digues.
Ah, no, deia que intentar, que la gent diu, jo moltes cops em trobo quan estàs entrenant, o l'Albert també segur que ja li passarà, també, o li ha passat, vas entrenant i trobes la típica gent el diumenge, hòstia, així també subo jo, o així també corro jo en bicicleta.
Així qualquiera, no?
Mira, això, així qualquiera, diu, que agafa'l i me'n parles després. Clar, i llavors nosaltres combinem molt el tema del bike joring amb el gos i després també el BTT, doncs això per preparar la temporada i curses de bici, hem fet bicicletes de la vida, i llavors doncs la gent et veu com un bitxo raro, no? Però després els expliques, i hòstia, això és l'altre, i els dius les mitges que fas, hòstia, tu, i clar, però la idea és aquesta, és fer el treball conjunt i fins i tot intentar ser un lastre el mínim possible, perquè ell no es cansi gaire.
Víctor, com arribes tu a això? Perquè, esclar, l'Albert em diu, hòstia, el Víctor és un referent mundial de l'especialitat, però, clar, jo no sé si arribes a través de veure pirenes, a través de veure aquestes històries, sí. Perquè pel que entenc fa anys que t'hi dediques, vull dir, com sí. Aterrisses tu al món del bike joring i variants?
Bueno, jo tinc ara 29 anys i jo crec que sempre a casa ho he tingut present. El que passa, amb això que dius, jo tenim família a la Molina, al Pirineu i així, llavors anàvem a veure sempre, el meu pare sempre ens portava a veure la Pirena i sempre havia vist doncs, curses per aquí, per allà, aquí al costat a Igualada, perquè jo soc d'aquí d'Igualada, de Vallbona, però bueno, està tot aquí. Hi havia un noi que havia corregut la Pirena que va començar a córrer amb gossos que eren del meu pare i bueno, el que passa que ell mai havia corregut així a competició. D'això et parlo ja, doncs imagina't, 29, que tot just començar això aquí, més o menys. I bueno, jo sempre ho havia tingut present, no havia competit fins que jo vaig dir, ostres, per què no? I bueno, jo tenia aquesta sang que et bull, no?, quan ets més jove i dius, pues va, ja, el que no has fet tu ja ho faré jo, ja vaig a competir jo. I mira, vam tenir un susto amb un dels gossos que vam tenir ja els últims i ja quan vaig tenir a casa es va passar bastant malament i ja quan vaig tenir jo l'oportunitat de tenir un gos meu, doncs el vaig tenir. I era un gos nòrdic, que jo recomano que la gent, doncs, bueno, si pot, doncs comencin gossos així, perquè són molt més soferts, no? Els hi pots fer, com aquell qui diu, de tot. De tot vull dir quilòmetres, aquests gossos, ara que sabeu, són més delicadets. I jo amb la nuca, que era la meva gossa, li havia fet neu, terra, quilòmetres, pocs, molts, de tot. I vaig aprendre amb ella, i va ser d'errors i de proves i d'assaig, d'error. Sí, exacte, el mètode científic que jo sempre dic i res. Llavors, a base d'això, doncs anar corrent, anar descobrint, em va sortir l'oportunitat que em va quedar una plaça lliure el 2011 d'anar a córrer un mundial amb una plaça que quedava lliure i vaig anar-hi i allà vaig conèixer gent també i, bueno, a través d'això doncs, vaig fer unes estades a Noruega i a partir d'aquí doncs, vaig fer amics allà dalt, que és on hi ha molta afició i hi ha un nivell molt alt allà dalt. I res, mira, una cosa porta l'altra, una cosa porta l'altra i això. I mira, i amb ganes i il·lusió jo crec que pot aconseguir moltes coses.
Ton, ara estava mirant... Perdona, ara estava mirant, Ton, mirava per internet mentre parlava el Víctor i és espectacular perquè poses el seu nom a Google i només apareixen que campió de Catalunya, campió del món de bike joring, campió de no sé què... vull dir, és increïble, eh? Vull dir, les primeres 20 o 25 sí, entrades de Google això, són tot campionats, eh?
Però escolta, Albert,
comentant
això que comentava l'Àlex, puc desvetllar allò que m'has dit fora d'antena?
No, sí, ell ja ho sap, no fa falta que no m'agui de res, eh?
Vale.
T'ho puntualitzaré, eh? O sigui, ell sempre és el rival a batre, però perquè el guanyis un cop no vol dir que siguis millor que ell, eh?
És que ha tingut un mal dia o què?
Clar, o sigui, és que això és una...
L'Albert m'ha guanyat, eh? L'Albert m'ha guanyat.
Jo, és veritat. Jo en el Víctor l'he guanyat un cop a la meva vida.
Un cop.
Un dia que va caure, li ha passat una cosa.
Però és lo de sempre, o sigui, jo l'he guanyat un cop, però això no vol dir que jo sigui millor que ell. Com es valora un esportista millor que un altre? Per palmarès, no?
La regularitat, no? Suposo que al llarg dels anys està clar. Vull dir que totes aquestes entrades que trobem aquí a Google, òbviament no són fruit de dos dies ni de la sort, sinó que és del treball, dels anys i d'anar evolucionant.
Sí, deixar. Sí, sí,
i de sacrificar
coses pel camí. Exacte.
I de sacrificar moltes altres coses.
Sí, sí. Exacte.
Perquè
sí,
quan tu estàs allà a les 8 del vespre fent les teves sèries en bici, vol dir que t'has llevat a les 5 del matí per fer les sèries al gos.
Ja. Yeah.
I és dur, eh? És dur perquè si és dur entrenar-te tu, doncs imagina't entrenar a una altra persona, però a un altre ésser humà.
Un altre atleta.
Un altre atleta, correcte.
I això, a nivell de curiositat, jo t'ho deia abans, Albert, que ostres, jo tot el que conec és el que he sentit el tu jugues, no?, d'aquest esport, però a nivell de competició, vosaltres competiu federats, com sí, funcioneu?
Sí. Federat.
Hi ha una federació sí.
Mira, ell és president del club on estem.
Sí. Mm-hmm.
I, clar, tu et pots federar només a Catalunya, et pots federar a Espanya, o després ja et pots treure la internacional. L'únic que per anar a córrer internacional, tu has de guanyar.
Ja. Yeah.
que és, jo ho trobo bé. O sigui,
has de fer uns mèrits, no?
Correcte, perquè si no allò seria xauxa i tothom hi aniria. Clar. I després allò serien curses que només aniria gent allà.
Clar.
Per mi encara ho... Per mi... Jo
ho filtraries més encara.
Ho filtraria més encara. Perquè, per exemple, a Campionat d'Espanya, potser que hi poden anar, Víctor? 500, 600 inscrits? Entre les modalitats?
Sí, no, poder no tants. Poder
450.
No tants. Cada cop més. Llavors s'està parlant, sí, s'està parlant fins i tot ara des de la Federació Espanyola, doncs això, d'acabar de regular-ho d'alguna manera des de les federacions autonòmiques, perquè vull dir, són campionats que... que ja s'està arrossant el límit de participació, com aquell qui diu.
Clar, perquè comencem a sortir...
Bueno, al final... Sí, sí.
Perquè la primera sortida és a les 8 del dematí, l'última és a les 2 i pico.
Sí,
i depèn del lloc, sí, sí, a les 2 i pico ja no, per temperatura ja no entres.
Yeah.
Però clar, després et trobes que en una copa de Copa Espanya hi van 60 persones. I les 390 que falten, on són? Pues tio, corre tu i...
Sí, perquè aquí a Espanya, el Campionat d'Espanya sempre ha tingut molta ressò i, bueno, i la gent ara cada cop en terra, parlem, eh? I llavors cada cop pues, la gent s'anima més, ve gent que fins ara no havies vist mai com d'Andalusia i ara hi ha gent d'Andalusia també que corre i, bueno, no, està bé.
Perquè
al final ho regularan, segurament.
Aquest esport, a nivell de l'estat espanyol, està consolidat a tot l'estat espanyol o és més típic d'aquí a Catalunya o a tot arreu igual, per dir-ho d'una manera?
Va començar molt el que és el nord, Catalunya, País Basc, Navarra, i després els de la zona de Burgos, Castella, doncs van agafar-ho molt fort. I, bueno, a partir d'aquí doncs, s'han apuntat molts clubs tipus Guadalajara, a Madrid, ha crescut moltíssim a Madrid. Els d'Andalusia també han crescut moltíssim. De fet, el dia 23 i 24 vaig a Màlaga a fer unes xerrades amb gent d'allà que comencen i, bueno, també és feina d'anar picant pedra així, d'anar ensenyant a la gent i que vagin començant.
Escolta, i per anar acabant amb el Víctor... Companys, això qui ho paga? El gasto.
Qui ho paga?
L'últim, oi?
El gasto
de cadascú, vull dir, no sé si hi ha patrocinadors, si patrocinadors... Com ho teniu muntat, això?
Sí, bueno, això cadascú, la feina que faci i els sponsors que tinguis i que et busquis i amunt i anar picant pedra. Jo sempre ho dic, que jo perdo gairebé més hores enviant correus, parlant amb un, parlant amb l'altre, aprofitant una reunió i mira, i coneixes aquest, i coneixes l'altre, però bueno, costa. Jo, per exemple, porto ara sponsors que porten alguns anys amb mi, altres que entren, surten, però bueno, arriba un moment que tu rotules la furgoneta i poses els que realment t'estan ajudant i els que realment, perquè és molt maco portar una samarreta o sigui, aquest, l'altre, el de més enllà i després mires contractes i molta gent i tot, no hi ha ni un contracte pel mig, no hi ha ni un res. Llavors és important tot això que es vagi professionalitzant i que les marques ajudin els corredors que realment elles creguin que ho necessiten. Per exemple, Albert doncs, té els seus sponsors també i si
home, bueno, jo crec que ho he perdut tot ja, però bueno, ara ho recuperarem.
No.
Però s'ha de...
És molta feina.
Molta. S'ha de diferenciar molt bé per mi, el que és un sponsor d'un... D'un col·laborador, correcte. Perquè és molt guai anar a les curses i tenir... Semblar un diari... Parlant amb tot el respecte per tothom, però és molt guai anar... Però després tu mires realment les comptes i dius, hòstia, si les samarretes te les has tingut que pagar tu.
Sí, sí.
El pinso te'l pagues tu. El veterinari te'l pagues tu.
Clar, també es desmereix les marques. Vull dir, els que ho porten realment, si n'hi ha un altre que porta la mateixa marca o el que sigui, no estan tenint el mateix tracte, al final desmereixes una mica i la visualització es perd també, no?
Correcte. Deixes de ser una mica exclusiu per ser una mica més com
sí,
no del montón, però hòstia.
Sí.
Víctor, et deixem
bueno,
de sopar?
Les marques van apostant. Sí, i tant. Bueno, sí que aquí l'ordinador, mira, fent inscripcions del cap de setmana que tenim cursa a la noia, el Campionat d'Espanya que es tanquen avui, fent ingressos amunt i avall, de tot. Sí.
Doncs Doncs Víctor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. El dia que l'Albert guanyi, ja ho explicarem també.
Ens trobem un altre cop aquí, exacte.
I tant que sí. Una abraçada, una abraçada. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies. Adéu,
bona nit. Ens quedem amb l'Albert perquè, clar, hem parlat molt de la Wendy, hem parlat molt de la Víctor, però escolta'm, la nostra heroïna dels últims anys, l'Era.
Hòstia,
què s'ha fet? Com està?
Està gorda com una truja. Això és bo, això és bo, eh? Això és... És que està... En... Li ha costat molt, eh? Li ha costat molt. Li ha costat.
Vas tenir l'accident aquell amb ella, que la va quedar traumatitzada, pobreta.
Correcte. I la vaig mig rescatar, però és que... No hi va haver manera. I bueno, vaig decidir, bueno, com us vaig comentar, no fer-la córrer més, perquè, hòstia, és que em sabia estar greu, però és que ara l'he necessitada per poder arrencar una mica la Wendy. Perquè... Clar, quan tu tens un gos per treure... O sigui, aquests gossos, és el que dèiem al Víctor, no? Que aquests gossos a la genètica saben córrer. Vale? O sigui, perquè tothom ho entengui, el fill del Messi sabrà jugar a futbol. Vale? Però per treure-li el plus, ho ha de portar dins. I per ensenyar-li del córrer o del tenir un ritme constant, ha anat els 4 quilòmetres a degüello, per parlar sí. d'una manera, o sigui, tu li has de saber exprimir aquest l'ànsia de poder anar a córrer amb una motivació davant, no? I clar, com que la Wendy s'ha criat amb l'Era, perquè jo la Wendy la tinc des dels 2 mesos i una setmana, era molt petita, o sigui, ella veu a l'Era i és com, oh, és la mama, saps? Però si la mama marxa, jo segueixo la mama i jo la retenc. Ell es posa a cridar com una boja, o sigui, sembla una odissea. Uar, comença... Uar, i quan li dius l'ordre de sortir, és treu tot el potencial que té per aquest gos sempre. I se li ha d'ensenyar poquet a poquet això de que sempre ha de córrer amb aquest potencial. I l'he fet servir algun cop, però és que me la matxaca. Perquè, clar, és que pesa, amb tonteria, pesa 10 quilos més ja la Wendy que l'Era.
Hòstia,
i clar, és quan arribem a atrapar-la, la mossega per la xafa, li salta a sobre, és com dir, t'he atrapat, saps? Ho he aconseguit, però bueno.
Albert, quantes hores dediques a la setmana a entrenament, a part del teu entrenament, a entrenar els gossos, no? Perquè imagino que també teniu unes pautes, uns límits, un tot. Què podeu dedicar de temps?
Ara, sincerament, o sigui, sí, ara la Wendy és un diamant en bruto, no, diguem? O sigui, ella és un gos que he comprat per poder arribar a això, però no deixa de ser el meu gos. O sigui, ella té les seves hores de joc amb la pilota, que, com pot tenir qualsevol gos, les seves hores de passeig, com pot tenir qualsevol gos, però després, ara mateix jo estic entrenant 3 cops per setmana amb ella de 10 minuts cada dia, però perquè per ella encara és un joc. A vegades només el que faig és, me'n vaig a un lloc sol amb ella, li poso l'arnès, la poso nerviosa i marxo a casa. Perquè em digui, que no anem a córrer, saps? Que es quedi amb la cara de, vull córrer. Pues
amb no, aquella ànsia
no
que deies, eh? L'ànsia aquella que deies.
Correcte, però després ho he comprovat, que després la porto al mateix lloc on te li he posat a l'arnès i em surt amb una llufa espectacular. De dir, buah, és que esto es... És la canya, clar, perquè he fet alguna prova i, joder, m'he quedat molt sorprès de com va l'animal, la veritat és que
sí.
Que bo. Però bueno, com tot.
Bueno, escolta'm, Albert, sí, anava a dir a poc i bona lletra. Exacte. I ja ens aniràs explicant, però no sé si us queda alguna pregunta, nois, des de l'estudi.
No.
Més que real, el fet de que, sobretot per mi, que ho deia abans, no? que descobreixo una mica més profundament aquest esport, i que sempre el tema dels gossos el tens molt associat al tema de la neu, perquè has vist el Pirena per la tele i perquè t'has quedat només amb aquesta imatge, i realment, ostres, hi ha tot un món al darrere, no? Hi ha de competicions, de disciplines, d'entrenaments, és tot un món molt nou i que realment, ostres, molt superinteressant, no?
Sí. Jo l'únic que demano, si no sé si algú m'escoltarà que vulgui començar, no ho sé, sobretot que s'informin, que no comencin vull córrer i m'és igual si són les 2:30 i fa 30 graus.
Yeah.
Que s'informin, perquè és que pots... És que, mira, és com un nen. El gos no corre perquè vol córrer, és perquè li ensenyes tu. i és una responsabilitat teva.
Clar.
Si és una responsabilitat teva, informa't bé, pregunta, que la gent contesta. A veure, el que està clar és que ningú t'explicarà com entrena, ni quines sèries, ni com li has de fer. Però,
no, però
les
normes bàsiques...
Generals,
unes pautes generals...
Hi ha una cosa que
es
diu Google que ja ho diu tot.
Clar, clar.
I que sobretot respectin a l'animal, perquè l'animal no corre perquè vulgui córrer. L'animal corre perquè tu li dius que corri. I tu ets el seu amo. Clar. I ell ho fa perquè tu li demanes.
Sí, sí, sí.
I
sí.
Al final, és respecte.
Sí, sí, no, sí. I sobretot per la gent que ens escolta, que aquí n'hem parlat sempre que ha vingut l'Albert, que la salut de l'animal sempre està per davant i que en aquestes competicions sempre es mira primer la salut. Que ningú es pensi que aquí s'agafa un gos i se'l posa a córrer, que en totes les competicions està tot molt controlat.
El mal no el deixem parar mai. O sigui, com tot, no? Com tot esportista, té pics d'intensitat, de llargada, de durada, però, per exemple, a l'estiu, jo m'estic fotent en l'aire tots els meus caps de setmana, parlant entre cometes, per anar-me'n a Sant Llorenç de Morunya a fer-li calla que el gos, perquè amb temperatura de l'aigua contrarrestres la temperatura de fora i ell no para de fer exercici i no li pares mai l'evolució de, del cos.
Déu-n'hi-do.
Sí, és un món, mare de Déu.
Albert, et deixem marxar, perquè s'està tirant el temps a sobre, com sempre. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
I escolta, a partir de l'octubre de 2019 esperem ja les cròniques des de la furgoneta.
Sense conduir, que m'han canviat de categoria. Tio, m'han ficat a soldado raso i estic allà a peu de canyó ara. Moltes gràcies, família.
Una abraçada, Albert. Que vagi molt bé. Bona nit.
Igualment, bona nit.
Bona nit, Albert. Bona nit, gràcies.
A vosaltres.
Passen 2 minuts de 3:15 del vespre mentre a l'estudi estan acabant d'acomiadar l'Albert. Farem una repassada ràpida al que ha donat de si la jornada, sobretot pel que fa als primers equips. Els segons equips s'han portat bastant bé. Aquesta setmana bones victòries tant del segon equip d'hoquei com del segon equip de futbol. Aquest segon equip d'hoquei que, com deia el Roger Nadal a la crònica, afronta el tram complicat de la Lliga, on es decidirà si tenen opcions de pujar de categoria o no. I també el quart de català, en aquest cas de futbol, que també aquesta bona victòria 4-5 en un partit espectacular a Lliçà, doncs s'emporten aquests 3 punts. Però no ha anat tan bé, de moment comencem pel futbol, seguint amb el fil. Raül, per aquest Sant Feliu que cau al camp del grup per 4-1, resultat que, pel que deia el Marc de la crònica, els deixa amb molt males sensacions.
Sí, bé, de fet, jo crec que és una de les vies complicades de la temporada, el camp del grup. Sempre se'ns ha donat molt malament. Sempre és un camp... Saps aquells camps que costa molt guanyar? Com
la Calafella amb el hoquei.
Que no hi ha manera. I és, a més, és un camp petit, costa de jugar. Algú allà sempre ha tingut les seves armes, inclús en els anys dolents. Però sí que és veritat que el grup ara porta dos o tres temporades molt bones, fent un bon futbol, jugant bé. Té un bon equip. I jo crec que se sabia, que seria una visita complicada. Sí que hi va haver una jugada amb una pilota al pal que hagués pogut ser l'1-2 abans de la mitja part, que igual et canvia el partit. Però bé, no? Jo crec que la segona part, no, encaixar el gol al 2-1 tan ràpid, ja no van trobar... Ja no van trobar el joc, no? Allò que et vens una mica avall i el grup crec que això se'n va aprofitar, no? És una mica... No, allò que mitjà et deixes anar, no que et deixis sí. anar, però que et costi bueno. acabar de trobar el punt.
I a més un rival que el GURB en aquests últims 5 partits té 4 victòries d'aquests últims 5 partits i l'única derrota que té en 5 partits és contra el líder, contra el Torelló.
Sí, tant, sí,
ja veus que la progressió d'aquests últims partits és un equip enxufat. Que
sí,
ja veus que
està a 6 punts a la promoció, que vull dir que és...
Que s'està jugant
que
les garrafes.
Està disputant
no?
la promoció, no? Que això també li dona un punt.
Que és una mica el que comentàvem la setmana passada, no? Que el Sant Feliu potser, posició còmoda, desena posició, 30 punts, òbviament no hem de patir per la zona baixa, però la zona alta ens queda també molt lluny i a vegades potser ens falta aquest punt de...
tenir un objectiu.
Sí, aquest plus que dona el fet d'estar lluitant per uns objectius, no? És la llàstima de que el mes de febrer pràcticament ja tens els objectius assolits per baix i els de dalt són molt difícils d'arribar.
Sí, i al mateix temps veig també com, entre cometes, una mini crisi, no? Perquè dels últims 5 partits del Sant Feliu només n'ha guanyat un, no?
Sí.
Hi ha hagut un empat i una victòria dels últims 5 partits, que és, bueno, això, no? Aquests petits detalls, aquestes ratxes que dèiem, que diem sempre, que quan has de disputar alguna cosa per la part alta, pues són, sí, són molt claus.
De totes maneres, d'aquests últims 5 partits, jo crec que l'únic que és una ensopegada important és el perdre aquí a casa amb el Castell de Sol.
Setmana,
no?,
passada.
Sí. La setmana, perquè aquí hi ha l'empat amb el Voltregà, que quan va venir anava líder, i hi ha la derrota a Tona i la derrota a Gurb, que són, entren en els plans de lo que és la temporada, més si l'objectiu és lluitar pel top 5 o així. Clar, evidentment, si vols guanyar la Lliga no pots perdre enlloc.
No, està clar.
Amb l'objectiu del Sant Feliu, jo crec que són dues derrotes que es poden perdre. La setmana passada, jo crec que
és la que sap greu.
És la que sap greu, no?
Però això, tu en saps per què passa? Perquè el Raül els va donar vidilla als de Castellterçol, els hi dona vidilla, i després, oi, te venen aquí, mira, pim-pam, saps? Bona, jo us ho dic jo, que res.
Bona gent a Castellterçol.
Res. A l'enemigo ni agua, res.
Carai, Raül, sí que estàs tou, amic.
Jo, Castellterçol sempre ha sigut un poble amic.
Sí, poble amic. Grans vetllades, aquest
Castellterçol. I tant, si agafo el grup, els equips que hi ha, dels que tinc simpatia, un és el Castellterçol, segur.
Per la penya blaugrana de Sant Cugat no seria la simpatia que tinguessis, no? Aquests, bueno, pobres, aviam, a mi em fan una mica de greu i tot, perquè tenen un punt pobres.
Tot el que sigui blaugrana, sempre una mica de simpatia li tenim, menys alcaldes, que vesteix de blaugrana, però no en tenim cap de simpatia amb alcaldes. Ton, deixa'm dir-te, el sènior B. Deixa'm destacar, a part de la victòria d'aquesta setmana, la manera, no?, que al minut 80 estàs perdent 4-2 i acaba remuntant. I això, el sènior B aquest any, és una cosa que jo la vull destacar, que li vagin millor o pitjor els resultats, sempre disputa tots els partits. I aquesta setmana era molt fàcil, perdent 4-2, deixar-se anar, quedant 10 minuts, i te la va a remuntar, no? Que això és destacable, eh? Poder la classificació no és excessivament bona, però...
A veure, Raül, m'has de dir quin grup estem, perquè...
El grup 11. La classificació no és excessivament bona, estem a la zona baixa, estem molt a baix de tot.
Estem últims, eh?
Però com a mínim veus que es disputen els partits i que quan es va perdent no s'abaixen els braços, no? Estem últims, però fixa't, Àlex, que tenim 4 o 5 equips aquí,
eh? I vam tenir un començament molt irregular, vull dir que... Bé, que l'evolució en aquests últims 5 partits... El Sant Feliu n'ha perdut 2, però és veritat que n'ha guanyat 2 i n'ha empatat 1. Per tant, a veure, està fent, en aquests últims partits està fent resultats que no es mereixen per anar últims.
No. I el joc tampoc es mereixen per anar últims. Les que han començat amb mal peu aquesta segona fase de la Lliga són...
Les noies.
Són les noies que van encaixar un 0-4. No sé els criteris d'aquesta Lliga. Imagino que el haver quedat segona deuen haver jugat amb... Deuen estar enquadrades en un grup amb primers i segons equips.
Perquè això ara, Raül, com funciona? És a dir, jo després d'haver jugat la primera lliga, ara juguen una segona fase.
Sí, han fet una fase. La segona fase jo crec que s'ha fet amb equilibris de les classificacions dels altres grups. Uh-huh. Però, clar, això al final et porta a fer aquesta fórmula, et porta que et toquin uns grups estranys.
Duríssims.
A part de dur, un grup estrany, eh? Penseu...
Clar, el Cornellà de Terri, província de Girona. Vull dir
província
que...
de Girona, clar, perdut de la mà de Déu. Les preses, de Massà, que ja estaven al grup, Joventut Sant Pere Màrtir, que els nostres coneixements no va cantant.
No sé ni on para.
I alerta, Fundació Esportiva Camprodon.
Clar.
Escolta'm, jo aquest grup m'agrada molt, perquè a les preses s'hi menja de conya.
A
Cornellà de Terri apostaria que també, i a Camprodon, nen, o sigui, aquesta gent, no sé si guanyaran partits, però si s'ho munten una mica bé, almenys menjaran bé.
I Riu de Peres, també, veig que ja tenim el Riu de Peres, també.
Sí, depèn de si... Clar, el que passa que la mala sort que té el futbol femení és que els hi posen... Normalment hi ha clubs que no els hi posen els pitjors horaris, eh? Per aquí, per això aquí a Sant Feliu acostumen a jugar dissabte a les 4 o dissabte a les 6, però clar, com et toquin a jugar a Camprodon un diumenge al vespre...
Sí, segons quins horaris són complicats.
Està bé si et toca un dissabte a les 6, sí, que mira, va fer el dia i quan acaba pues, pots baixar amb calma, quedar-te a sopar, però com et toqui un diumenge al vespre...
Vas agafar una mica allà de mel de set cases i aquestes coses, oi? Vas una mica de turisme.
Va, nois, que ens queden res. Ens queden 4 minuts per acabar el programa. Només recordar el primer equip d'hoquei torna a jugar aquesta setmana a Sant Feliu, en el que ara sí que ja sí és l'últim tren per intentar aconseguir la permanència a la categoria. Partides amb el Barça, esperant aquests, el Raül no els tingui gaire simpatia, perquè jo no els ni tinc gaire, perquè hosti, sempre fan bastanta rabieta. Però bé, escolta'm, aviam si aquesta setmana les coses...
Ha de ser el punt d'inflexió.
Sí, jo crec que sí, és l'últim punt d'inflexió possible, com sí. Aquí diu, i bé, amb aquestes, suposo que vau parlar la setmana passada d'aquestes noves incorporacions
sí.
al primer equip. Va ser bastant sorpresa tot plegat, però bueno, escolta'm, al final, com és allò de millor coneguts que per conèixer, no? Doncs, tal qual.
Más vale lo que conocido y que sabido por conocer.
Això, sí, més o menys.
El Toni li ha sortit la vena pàdrica aquí, eh? A tot això...
Home, no, carai, però ara em surt la vena del Sant Feliu, no perica ni no perica, em surt la vena del Sant Feliu, i lo difícil que és guanyar el Barça, sobretot a la seva pista, a Sant Feliu, no seria la primera ni la segona vegada que se'ls guanya.
Bueno, però és un dia que jo crec que vindrà gent al pavelló, perquè bueno, encara que sigui el Barça el segon equip, però bueno, és un rival que crida l'atenció, i jo penso que al pavelló pot haver-hi ambientillo, i això serà molt important per fer-nos forts aquí a Sant Feliu, eh?
Esperem que sí, que es vagin recuperant aquestes baixes de Sergi Fages i de Roger Valls. Aviam si ja els tenim disponibles, que em sembla que encara aquesta setmana
estarà
encara
complicat.
No del tot a to. I el segon català, doncs, bueno, això que dèiem, no? Turmalet a la vista, però de moment els nanos del Parera t'ho van fent. Jo crec que hem de portar un dia d'aquests per portar-lo aquí a l'estudi, perquè és d'aquests que val la pena també entrevistar, perquè en sap un pou. I n'ha vistes de tots colors, per tant, igual ens pot donar també el seu punt de vista amb tot plegat. Pau, què? En dos minuts...
Una coseta abans d'avançar, que anem fent aquest seguiment de la pista del segon pavelló, que cada setmana anem fent una mica el culebron. Aquesta setmana vèiem per Facebook que l'alcalde, si no recordo malament, feia un post que parlava del parquet d'aquesta segona pista poliesportiva, sí. I de fet el divendres, que també l'alcalde va estar aquí a Ona Codinenca, també va parlar del parquet flotant que hi hauria a la segona, en aquest segon pavelló. De totes maneres, avui fent gestions per acabar de tenir la confirmació. De fet, encara no hi ha la confirmació al 100%, sembla que sí, que tot apunta que acabarà havent-hi aquest parquet, i encara em diuen que estan estudiant pressupostos. Però sembla que l'opció definitiva serà la del parquet, per tal que aquesta pista pugui servir tant per patinar com per hoquei com pel bàsquet. I que, bueno, la propera setmana a veure si tenim ja la confirmació al 100% i anirem informant.
Vaja, que si de casa l'estiu hi ha tot això, no? Perquè el pas que anem...
No sé el que trien a posar això del parquet.
Bueno, amb eleccions a la vista podem posar també, però si no, ens anàvem a l'estiu. Va, Pau, que ara en més de 2 minuts i mig en tens 1 i 15 segons. Vinga.
Va, doncs som-hi. Comentem si de casa els partits de casa, perquè aquesta setmana tenim forces. I comencem dissabte a 3:15, futbol quarta catalana, sènior B, Sant Feliu Corró d'Amunt, a 7:45 del vespre, hoquei plata, Sant Feliu, Barça Lassa, en directe per una codirenca. El diumenge 24 a les 12, tercera catalana, senyorada de futbol, Sant Feliu Manlleu.